Teatre. Teatre a Ràdio Barcelona. Producció 1974. Cinquantenari de la mort d'Àngel Guimerà. Radiació de Terra Baixa, la seva obra més famosa. Davant dels nostres micròfons, Carles Sentís, director de Ràdio Barcelona, i Josep Miracle, biògraf de Guimerà.
Crida una mica l'atenció el fet de que justament al Vendrell coincideixin dos catalans tan il·lustres, tan importants, com en Guimerà, originari de la vila, i, doncs, en Pau Casals, fill de la vila. Però tots dos empeltats del romanticisme de les illes. En Guimerà, nascut a Santa Cruz de Tenerife, va al Vendrell, bé a Catalunya, als seus 9 anys. La seva mare, canària, bé, arriba amb ell. El cas d'en Pau Casals no és idèntic, però semblant en la generació anterior, és a dir, la seva mare, nascuda a San Juan de Puerto Rico, millor dit, a la illa de Puerto Rico, també va a passar una temporada amb la seva família originària del Vendrell, bé, doncs, a Espanya, a passar una temporada i coneix el pare d'en Pau Casals, organista de la vila del Vendrell, i molt jove s'hi casa i s'hi queda, no torna mai més a Puerto Rico. Heus així, doncs, que un poble relativament petit, una vila il·lustre com el Vendrell, reté d'una manera força curiosa les arrels d'en Guimerà i les arrels d'en Pau Casals. Jo voldria preguntar-li a en Josep Miracle, que tan bé coneix la vida d'en Guimerà, quina explicació hi ha d'aquesta vocació marinera del Vendrell quan en realitat avui s'hi veu una platja, no un port?
Sí, és una cosa molt curiosa, perquè l'any 1864, per exemple, hi havia encara un port anomenat Port del Vendrell. No és que el Vendrell s'hagi retirat terra endintre o que la mar hagi desaparegut més enllà. No, no, és exactament el mateix poble i la mateixa platja. El que passa és que en aquella època la platja dita de Sant Salvador era habilitada com a port de mar, de manera que allà, a través d'unes grans barcasses, carregaven i descarregaven els materials de la platja fins als vaixells, fins als velers que hi havia anclats mar endintre. Aquesta és la situació del port en tant que port. Ara, naturalment, ja no se'n parla, ja no existeix, la platja és platja i el pol i la vila del Vendrell és la vila del Vendrell, però ja n'hi ha port de part. Però jo encara he vist els registres portuaris que ho acrediten.
És curiós, perquè és bastant poc coneguda aquesta dada. Car, des del Vendrell, sens dubte, sortia com a màxima mercaderia el vi.
No sé. Sí, el vi i l'aiguardent. Perquè en aquella època hi havia al Vendrell moltes fascines que transformaven el vi en aiguardent. I sobretot el que hi havia era molts boters. Gairebé a cada cantonada hi havia un boter en exercici per poder posar en situació aquest vi i aquest aiguardent que s'exportava no solament als ports de cabotatge de la península, sinó també a Canàries i sinó també a l'Amèrica.
És curiós perquè hom diria que a les Antilles no tenien tanta necessitat de l'aiguardent, potser que ells produeixen una beguda que a la seva vegada exporten.
Sí, el fet curiós és que s'exportava aiguardent del port de la vila del Vendrell.
Ja. Això potser podia haver estat l'origen d'aquesta manipulació de la canya de sucre que se'n feia alcohol, que després el ron, que s'ha fet una beguda internacional.
Tal vegada.
I aleshores podríem dir que en Guimerà va aprendre el català pels carrers del Vendrell.
Sí, d'una manera inequívoca. La primera vegada que el Guimerà va sentir parlar en català va ser en el port de Santa Cruz de Tenerife, en què el seu pare havia anat a saludar uns mariners amb uns vaixells que havien atracats, uns vaixells catalans vinguts precisament del Vendrell. I el noi Guimerà, veient el seu pare parlar amb aquells senyors amb un llenguatge a les seves orelles tan descordat i tan cantallut, es va pensar que en lloc de parlar es barallaven. De manera que la primera impressió que el Guimarà va tenir de la llengua catalana va ser de disgust, de profunda aversió.
Tant com aversió?
Tant com aversió, sí, sí, sí. Això li va costar molt, molt de poder-ho pair. De manera que quan l'any 1859 els seus pares van determinar d'anar-se'n cap a Catalunya, ell va tenir un xoc extraordinari. I en els primers anys de viure al Vendrell, ell es va considerar extranjero. Així, en castellà, es va considerar extranjero, oculto en extranjero clima, com diu exactament un dels seus versos. Li va costar molt d'entrar a l'entranya viva del poble català.
Perquè així es podríem potser pensar que els canaris, que quan parlen canten molt, tenen una suau, diguéssim, cadència, que en definitiva és la de Venezuela i gran part d'Amèrica, puig que es van poblar en gran part per canaris. Els hi faria a tots els canaris aquesta impressió, el català, o potser aquells mariners amb ells cridaven molt, potser estaven a dalt de la coberta i parlaven amb ell a terra i cridaven molt?
No ho sé. La sensació exacta és que el Guimarà va sentir repulsió per aquella llengua que sentia per primera vegada, per cantalludi, per mala vinguda amb les dolceses de la seva llengua d'origen.
Perquè aleshores també podríem dir que el català del Vendrell, com el de tot el camp de Tarragona, contra el que algú pensa, és molt bo, molt pur. És els llocs de Catalunya més pur.
Al meu entendre, el català millor que es parla a Catalunya és el català que es parla a Catalunya, tant si és al nord com si és al sud, com a la dreta com a l'esquerra, perquè cadascú té el seu matís propi peculiar, saps?
Però, per exemple, al Vendrell no diuen solter d'un home no casat encara, o d'una dona no casada, diuen fadrí, diuen.
No, és possible, és possible.
Està millor dit fadrí que solter.
Sí, encara que vol dir la mateixa cosa. Fadrí és la persona que s'ha mantingut en fatinatge i solter és la persona que no va aparellada, de manera que tant se val. El fet important és que realment el Guimarà va aprendre el català caminant pels carrers del Vendrell, jugant amb els nois del Vendrell. És a dir, es va formar dins de la vila del Vendrell. I aquesta transformació l'ha complit dels 9 als 13 anys, aproximadament.
I aleshores ja immediatament va tenir, doncs, un interès per la literatura, molt aviat. Ho explica ell, això, en
sí,
algun moment?
Sí, l'interès per la literatura se li va despertar com anar als Escolapis de Barcelona. Allà cursaven retòrica i poètica i seguien, sobretot, les beceroles de Pararoles. De manera que el Guimarà es va formar com a poeta, primerament en llengua castellana, a les Escoles Pies de Barcelona. Va ser després, quan els refluvis de la Renaixença van arribar al Vendrell, a través d'en Ramon i Vidales, per exemple, que era un gran amic seu, que ell es va sentir contagiat del foc de la Renaixença i va començar la transformació de poeta castellà a poeta català.
Una transformació que va ser treballosa? O...
Treballosa, va treballosa. Ser treballosa, sí, sí, sí.
Va durar
sí.
algun temps?
Va durar algun temps, sí, sí, sí.
Perquè també he vist jo en algun lloc que la Terra Baixa es va estrenar per primera vegada traduïda de, ja al castellà.
Sí.
Veritat, a Madrid.
Sí.
Per què no es va estrenar en català?
Perquè en aquella temporada els teatres de Barcelona tots feien programa en castellà. No hi havia ni un sol que fes teatre català. I aleshores el Guimarà, que tenia aquesta obra que anava rodant d'un escenari a un altre escenari, doncs va consentir que la Guerrero li fes en castellà a Madrid abans que es fes a Catalunya. I la prova que no hi havia res a fer a Barcelona és que en Teodor Bonaplata va estrenar la Terra Baixa a Tortosa, en un poblet que aquí havia d'anar a pensar que s'havia d'anar a Santa, es va estar a Tortosa. I després va rodar per Reus, va rodar per Gràcia, va rodar per Arenys de Mar. Abans no es va afincar la Terra Baixa a Barcelona, va passar molt de temps.
Molt de temps.
Sí.
Perquè potser aleshores no hi havia prou eco en la premsa i no es podia seguir un èxit d'aquesta naturalesa.
No ho sé, va a temporades. La temporada que es donava a Barcelona en aquella època no era propícia pel teatre català, era un engrescament de teatre castellà, i per tant, doncs, Terra Baixa no hi cabia, vet-ho aquí.
Podríem dir que hi havia una mica de crisi de teatre català com ara,
sense cap dubte.
Però és que llavors també ara hi ha crisi de teatre castellà que aleshores ja estava molt floreixent.
Sí, era una altra època, era una altra qüestió. En aquella època a Barcelona hi havia una enormitat de teatres que es cultivaven molt, de manera que la gent que era aficionada al teatre podia anar allà on més li plegués, perquè sempre trobaria espectacle a punt. I les cartelleres s'alternaven de català i de castellà, saps?
Només volia preguntar una última cosa, és que si l'Enric Borràs no hagués representat el Manelic de la Terra Baixa, hauria obtingut l'èxit que va tenir?
Tal vegada no, perquè ell va saber encarnar-lo d'una tal manera que va donar al personatge unes qualitats que fins llavors havien estat desconegudes. De totes maneres, jo crec que l'obra és tan important, que per ell sol s'ha imposat a desgrat o en presència o sense la presència de l'antic Borràs.
Perquè la prova està que s'ha traduït a...
A 15 o 16 o 18 llengües, a totes les llengües cultes del món.
I ha tingut èxit fora.
A tot arreu.
Sense ser interpretat per en Borràs.
Exacte.
Sí, sí.
Exacte.
Una cosa se m'acut abans d'acabar, i puig que som en el cinquantenari de la mort d'en Guimarà, s'ha parlat moltes vegades d'aixecar un monument en Guimarà i fins i tot crec que al carrer Balmes hi havia un lloc destinat al final del carrer Balmes. Què hi ha d'això, Josep Miracle?
D'això hi ha una història una miqueta trista. Quan va morir Guimarà es va crear un ambient d'entusiasme tan extraordinari que l'Ajuntament de Barcelona d'aquella època va fer que el carrer de Balmes, en la seva terminal, s'eixamplés d'una manera especial com a marc d'un monument que havia de ser el monument de l'Àngel Guimarà. Han passat molts anys, han passat temps, d'això no se n'ha parlat més, i deu fer cosa de potser 4 o 5 anys que l'Ajuntament de Barcelona ja actualment constituïda una comissió mixta de regidors i no regidors per estudiar les possibilitats de plaçar un monument del Guimarà a Barcelona. Llavors s'han estudiat totes les possibilitats. Aquesta del carrer de Balmes s'ha desestimat perquè queda una miqueta massa ampulosa i s'havia fet un monument molt gran per cabre en aquell lloc. Llavors s'ha parlat de la plaça del Pi. I la plaça del Pi sembla que la cosa és molt idònia perquè és una plaça recollida, està en el veïnatge de la vida del Guimarà i amb un senzill pedestal i el monument a sobre la cosa quedaria perfectament ben feta. D'altra banda, no es pot oblidar que a Barcelona, en una banca de Barcelona, hi ha una quantitat de pessetes bastant important provinent d'una subscripció popular perquè es fes aquest monument. També que el monument és una necessitat sentida per Barcelona. Jo tinc l'esperança, la gran esperança, que l'actual Ajuntament de Barcelona es farà càrrec d'aquesta aspiració popular i que aprofitarà el cinquantenari, si no per posar el monument, que potser n'hi hauria temps, potser sí per posar la primera pedra.
Molt bé, Josep Miracle, molt interessant i crec que finalment veurem el monument.
També ho espero.
Pirineu. Dalt de la carena, un home. Un cos jove, mascle. La mirada clara, plena de cel i de sol. L'home es guarda el ramat, la neu que es fon, l'aigua que xarboteja corrent avall, que davalla cap a les planes cobertes de boira, cap a la terra baixa.
Els personatges i les seves veus. Marta Encarna Sánchez. Pepa Elisenda Ribas. Nuri Maria Dolors Busquets. Antònia Pilar Montejo. Manelic Isidre Sola. Sebastià Josep Maria Angelat. Tomàs Ferran Parés. Mossèn Josep Llaçat. Josep Miquel Viader. Xeixa Pere Gian. Nando Daniel Janaris. Perruca Eugeni Solina. Equip realitzador. Muntatge musical Albert Borràs. Registre de so Eduard Montero. Efectes especials Manuel Lasoosa. Direcció Armand Blanc.
Tant se me'n dona que quedi net com brut aquest blat. Ei, que li amargui a l'amo.
Déu vos guard. Hola, Seixa.
Hola.
Venim a fer companyia a la Marta. Sembla mentida. El molí tocant a casa i si nosaltres no vinguéssim. Oi, Seixa?
Oi.
Marta! Marta!
Som les perdigones. Surt!
No sortirà pas la Marta. Amb això, si veniu a fer les tafaneres, ja us en podeu entornar, que no hi ha feina.
Què vol aquest? Veuràs, jo esclofollo les mongetes pel sopar. Ajuda'm, Antònia.
i pregunta-li del casament.
Doncs, que es casa o no es casa la Marta?
A la vora de la mar n'hi ha una...
Torna-hi, xeixa. Doncs que es casa.
Pepa.
Què hi ha?
Doncs que us caseu o no us caseu vosaltres?
Ves amb què sortiu ara.
Què n'heu de fer, vos?
Com que ja l'heu passat el floret de la joventut, que l'Antònia ja deu anar pels 40. I tu, Pepa, si fa o no fa. No sé què us passa a tots els perdigons, que ningú us truca a la porta.
És que si jo em volgués casar...
Jo que...
El vostre germà gran, el Josep, es va casar i té vidu els 4 dies. El Nando és solter i res. Que a hores d'ara us trobeu per mereixer, entre mascles i femelles, 5 de la germandat. I vaja, que si no es casa la Nuri quan sia més grandeta, se'n perdrà la mena dels perdigons.
Tot això és de ràbia, Antònia, perquè no s'ha pogut casar amb la Marta.
A la vora de la mar n'hi ha una...
I que en deveu tenir de variar el cos d'ençà que es va morir el pare de la Marta? Vos us diríeu, esclar, s'ha mort el moliner, ara em casaran amb la molinera. I mireu-se, d'això ja fa un any... I us l'espinyeu al casament, com nosaltres.
Val més que canti.
Que em té poc a la cara.
Vinga, que jo que els inviotja. Que vinc.
I vine, dona.
Oh, que el de sempre em renyeu perquè m'estic amb la Marta. És que ella m'estima més que vosaltres, ai, ai.
Bé, què saps?
De què?
Perquè t'hem ferat a l'ermita, doncs.
Ai, no hi era el Tomàs. L'ermitana, sí. I m'ha dit unes coses. M'ha dit, mira't, Nuri, tot això que veus, tot, és de l'hereu Sebastià. La caseta en què viviu vosaltres vol dir la nostra, Pepa.
Sí, sí.
Aquesta ermita, el molí, aquest. El mas gran on viu l'hereu Sebastià, tot això que sembla un poblet escampat, tot és de l'hereu Sebastià.
Sí.
Bé, si m'han dit de coses.
Això ja ho sabíem.
Ai,
d'aquí. Què t'ha dit?
Doncs jo tot això no ho sabia. I ella, l'ermità ni l'ermità, que fa 4 dies que han vingut, ja ho saben.
I on era? On era l'ermità?
L'ermità? L'ermità se n'havia anat a buscar el pastor. Un pastor que és de molt lluny, molt lluny, per casar-lo aquest vespre amb la Marta.
Ja m'ho temia, jo.
Aquest vespre? I qui li ha fet anar, el Tomàs?
El Sebastià, oi, Nuri?
Li ha fet anar l'hereu Sebastià. Com que ell és l'amo de tu, i de mi, i de l'ermità, i de la Marta, mira't, ell fa els casaments... I mira't, es casen. I mira't, és l'amo.
I aquest, que no volia que ho sapiguéssim.
Doncs hi anirem. Hi anirem al casament. Mal que tots es rebentin.
A mi sí que...
Jo ja fa temps que ho sabia. Que la Marta ho deia, que era de l'hereu Sebastià. Sinó que no ho entenia, aleshores, ves.
Què diu aquesta?
Jo, que ho vaig sentir un dia. Si no, que no us ho vaig dir a vosaltres, perquè me'n donava vergonya. Jo no ho sé, per què me'n donava de vergonya. Però me'n donava...
Veiem, què és això? Veiem.
Doncs una tarda, jo que tenia els indiots a l'ombra dels castanyers, em veig venir pel camí de baix a l'hereu Sebastià i a la Marta. I jo que m'amago. I ells que passen poc a poc, i sento que ella deia plorant. Ja ho sé, ja, que sempre tindré de ser teva. I ell, l'amo que li va fer de contesta. Jo, encara que tu et casessis, i encara que jo em casés... Sempre seré teu. Teu volia dir que ell sempre seria de la Marta. Oi que és estrany?
Què deia jo, Antònia?
Això deia.
Sí que ho deien, sí. I ella plorava. I ell, tot seriós. Pepa, explica-m'ho això. Que la Marta sigui del Sebastià com tu i com jo, ja ho entenc. Però que ell sigui de la Marta...
Bé, deixa-ho córrer.
Ja ho sabem tot.
Tot, aquest vespre es casa.
Ah, jo ho he sabut de primer, jo.
Nosaltres, que ens ho ha dit el perruca.
A nosaltres, la Nuri.
Que li ha dit l'ermitana.
Doncs el perruca, l'ermità mateix.
Que ell és allà dintre, que s'empolaina.
Doncs ho sabem tot.
Tot.
Veureu. Feia dies que l'hereu Sebastià li buscava un marit en aqueixa. I no n'hi trobava cap que li fes. Perquè volia un marit que fos en bèstia.
Oh.
I més bèstia que tots els de per aquí, no el trobaven. I és que volia que no sabés res d'era.
De què?
Digues.
Doncs l'ermità, que no pensa mal, va dir a l'amo que coneixia un minyó que és pastor. I que no s'havia mogut mai de la vora dels moltons, allà pels camins de les Punxales, i que era un tros de pa. En sentir l'amo va esclafir a riure, perquè ja el coneixia aquell beneit de pastor, com que era d'ell el ramat que guardava. I va dir al Tomàs que si ell s'hi avenia, jo li feia peça. I no sé com s'ho van engiponar, que tot d'amagat. Aquests dies ja la Marta l'ha vista ell, i ell ja l'ha vista la Marta. I tot està a punt per avui. Afigureu-vos si arrucàs el Manelic. Li diuen Manelic, sabeu? Doncs afigureu-vos si ho és d'arrucàs, que amb prou feines ha vist quatre persones en sa vida. I encara mascles. Que dones. Potser ni la ferum n'ha sentit de les dones.
Que sembla mentida, Antònia, que hi hagi xicotes que es casin així.
I quin paper més lleig que fa l'ermità,
Sí, és que el Tomàs no ho sap, tot això del Sebastià i de la Marta. Que no ho veieu, que fa quatre dies que el pobre vell té l'ermita?
Doncs jo ho diré tot i no esperar que s'emigui.
Rira! Sí, xerreu! I l'amo, que ens prengui la casa i les terres.
Nosaltres mudes.
La Marta.
No vull veure ningú.
Si ja ho sabem tot, dona.
Us en aneu, dic.
És que nosaltres veníem aquí.
Aneu, aneu.
I jo també, Marta.
Tu, Nuri.
Vine, fes-me un petó. Té. I què? Deixa'm. Deixa'm.
Pobreta, no sé què deu tenir.
M'ha mullat la cara.
No sé per què haig de plorar d'aquesta manera. Tants anys que no ploro així. Si jo em pensava que ja ni en sabia. Jo havia de dir que no. I sempre que no al Sebastià. Que per força no m'hi casarien. Ara ho veig, ara. Lo desgraciada que sóc. Si no sóc ningú, jo. Ningú. Que em van agafar com una bèstia i com una bèstia m'han criat i ara... Jo no el vull, no, en aquest home. Jo no l'haig de voler, el Manelic. Que em deixin estar tota sola. Serà el Sebastià. Que no ho vegi, que ploro. Que em pagaria el males entranyes. Si ella em pagava fins que em matés, sí que ploraria, sí. Sí que ploraria. Més el Sebastià. També deu patir casant-me a mi ara. Perquè si no em portés voluntat, ell prou que em llançaria. I té, no, que em vol aquí. Aquí sempre. Sempre. Què és això fora? Serà el pastor? Sí, serà el Manelic. Jo no el vull veure.
Ai, i quina prolixidera...